8 del matí i 37 minuts pràcticament. Els treballadors de Nissan de les plantes de la Zona Franca i de Montcada i Reixac fan a aquesta hora la segona aturada parcial del dia. La primera l'han feta a les 6 amb l'objectiu de pressionar perquè es desbloquegi la negociació del conveni col·lectiu. Plantegen un augment salarial del voltant de l'1,5% i una millora de les condicions de treball. La primera aturada s'ha fet sense cap incident i amb un seguiment total de la plantilla, segons la UGT. El seu representant a la companyia, Xavier Hernández, ha explicat a Catalunya Informació que les portes de la factoria també s'estan informant els treballadors de les empreses subcontractades per Nissan.
A ver, la gente de Nissan sí que están todo el mundo informado, con lo cual no hay ninguna sorpresa. Sí que hay gente de subcontrata, que tenemos bastante dentro de Nissan, que como no nadie se ha molestado en explicarles nada, pues realmente viene un poco perdido. Y bueno, vienen, nos explican qué pasa, le explicamos lo que hay y ya está, no hay ningún problema.
Els 3.400 treballadors de Nissan de les plantes de la Zona Franca i de Montcada i Reixac també reclamen una plantilla mínima amb contractes indefinits per evitar l'ús abusiu de la contractació temporal. Ferrocarrils de la Generalitat podrà fer circular més trens en menys temps per les vies actuals. Serà quan hagi acabat d'implantar un nou sistema de senyalització per la circulació de trens, segons ha avançat la companyia a Catalunya Informació. La nova tecnologia manté la seguretat actual fent més petits els circuits de via, que són els trams que separen un tren de l'altre. Amb el nou sistema, una estació com Sant Cugat, on conflueixen les línies de Sabadell i de Terrassa, tindrà 24 trens cada hora en cada sentit. Això vol dir un temps d'espera inferior als 3 minuts. El president de Ferrocarrils, Enric Tico, ho ha explicat a Catalunya Informació.
És a dir, ara els trens tenen un sistema de control que el que permet és que circulin amb total seguretat, que consisteix en espaiar-los en un temps determinat. El que anem a fer és canviar aquest sistema de control de tal manera que puguin circular més trens amb els mateixos túnels.
La companyia preveu un increment significatiu del passatge a la línia del Vallès quan a partir de la primavera que ve entri en servei la prolongació definitiva a Sabadell amb 3 estacions més. Aquest nou sistema de senyalització traurà el màxim rendiment de les vies a partir del 2019, quan s'hagin incorporat 15 trens nous. Abans, però, ja permetrà millorar algunes freqüències i la recuperació del servei en cas d'alguna incidència. I aquest dilluns ha entrat precisament en servei un nou ascensor a l'estació de Plaça Catalunya de Barcelona dels Ferrocarrils de la Generalitat, que fa accessible el vestíbul de l'estació des del carrer Vergara. L'ascensor és a la cruïlla amb el carrer Balmes i fa possible l'accés per a persones amb mobilitat reduïda per una de les sortides més utilitzades de la principal estació de la companyia. Enric Ticó és el president, com sentíem, de Ferrocarrils.
Ja mou més de 12 milions d'usuaris, dels quals 3,2 surten precisament per l'accés del carrer Vergara. I per tant, doncs, bé, amb aquesta adaptació ens sembla que hem complert una mica aquest objectiu de fer un transport accessible per tothom.
Ferrocarrils, de fet, té 34 de les 36 estacions de la línia del Vallès adaptades. Falta instal·lar els ascensors a la de Sarrià a finals d'any i acabar les obres a la del Putxet.
Oye, ¿no os gustan las casas que salen de los malos, malísimos multimillonarios en las películas? Un castillo en lo alto de un risco, una mansión ahí en Tutiplén en Miami, un triplex en Manhattan. Es que me encantaría tener una así. Bueno, pues este viernes podemos conseguirlo. Porque este viernes hay un pedazo de bote en el Eurojackpot de la 11. Y tú sí, tú puedes ser millonario. Y yo, y cualquiera que compre un boleto.
Eurojackpot de la 11. Pot de 90 milions d'euros. Aquest divendres tú, sí, tú pots ser milionari. Eurojackpot de la 11.
El turisme s'ha convertit en el segon problema dels barcelonins segons l'última enquesta de serveis municipals feta per l'Ajuntament. Només l'atur i les condicions de treball els superen a les preocupacions dels ciutadans. En l'enquesta anterior, presentada fa 7 mesos, el turisme ocupava el quart lloc amb un 6,4%. Ara ocupa el segon amb un 8,1%. El primer tinent d'alcalde, Gerardo Pisarello, ha destacat que davant d'aquestes xifres s'ha de fer alguna cosa.
En el primer moment hi havia moltes forces polítiques que eren escèptiques, no?, davant en relació amb la importància que tenia aquest debat, i el que s'està constatant és que és un debat de ciutat que s'ha de donar sí o sí. Cal regular el turisme per fer-lo sostenible. I aquí hem de ser el més imaginatius i el més valents possibles, doncs, per posar sobre la taula totes les eines.
L'atur i les condicions de treball ocupen el primer lloc amb un 13,4%, tot i que respecte a l'anterior enquesta baixa gairebé 3 punts. El trànsit ocupa el tercer lloc en la llista de problemes, la seguretat el quart i el transport el cinquè. La gestió del govern municipal és valorada amb un 6,3 sobre 10 i la satisfacció de viure a Barcelona amb un 7,9. Pel que fa als serveis municipals, els més ben valorats són les biblioteques municipals, la recollida d'escombraries i els centres cívics. Els pitjors són el soroll, la circulació i l'aparcament. Aquest últim és l'únic que suspèn amb un 3,7 sobre 10. La resta estan tots per sobre del 5. Mataró, mentrestant, tanca la temporada d'estiu amb 38.000 turistes que han fet 123.000 pernoctacions als 4 hotels i al càmping que hi ha a la ciutat. Aquestes dades representen en temporada alta gairebé una ocupació total dels establiments. La regidora de Promoció Econòmica de Mataró, Dolors Guillem, les valorava molt positivament.
Dades que ens permeten dir que Mataró ja és una destinació turística consolidada i que la gent vol venir a la ciutat per com és i per el que tenim i per el que oferim. Aquestes dades són molt positives i que ens consolidem doncs, com a destí turístic.
L'objectiu que s'ha marcat ara l'Ajuntament de Mataró i els empresaris del sector és potenciar la desestacionalització del turisme i atraure visitants tot l'any. I el comerç de Barcelona rebutja l'ampliació de la superfície comercial de Diagonal Mar i recrimina a la Generalitat i a l'Ajuntament que no els hagin consultat. El pla especial urbanístic d'aquest centre comercial, que es votarà dimecres al ple del districte de Sant Martí, preveu un augment de més de 5.000 metres quadrats de superfície per a nous locals comercials que substituirien els actuals cinemes. El vicepresident de la Fundació Barcelona Comerç, Pròsper Puig, ha assegurat a Catalunya Informació que estan perplexos pel que qualifica de desgovern absolut de les administracions.
De tots, no? Perquè uns fan les coses esquenes dels altres i els altres no entenen del que els fan. Són coses que a vegades van a exposició pública i te n'enteres o no te n'enteres. Que les administracions tindrien que ballar una mica per nosaltres i ens sentim morfes.
Des de l'Ajuntament, la tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, ha avançat el no dels regidors de Barcelona en Comú quan dimecres es voti la proposta al districte de Sant Martí.
En aquest cas, proposarem un informe desfavorable a aquesta proposta, no? Perquè entenem que allà el que s'està debatent és precisament això, no? L'encaix d'aquesta proposta en el territori i el seu impacte en els barris i en els eixos de proximitat.
Ara bé, el govern municipal no sap si l'Ajuntament té potestat per denegar l'ampliació de la superfície comercial a Diagonal Mar quan el projecte es presenti al plenari. És per això que ja ha demanat un informe als serveis jurídics. Mor l'home que vivia al domicili on a mitjans de setembre hi va haver una explosió a Premià de Mar, al Maresme. Tenia 54 anys i estava ingressat en estat crític a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Al sinistre hi va morir una altra dona, que era al mateix pis. A causa de l'explosió, dues persones continuen hospitalitzades i 36 famílies van haver de ser desallotjades. Fins ara no s'ha aclarit la causa de l'explosió i no es descarta que tingués un origen intencionat. Vilanova i la Geltrú ha suprimit finalment dues línies urbanes d'autobús en compliment d'una sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Des d'aquesta setmana s'aplica una solució d'urgència per cobrir la ruta que passa pel Tanatori, la comissaria dels Mossos o el pavelló poliesportiu de la capital del Garraf. Anem fins a Vilanova i la Geltrú. Àngel López, aquest és l'enèsim capítol d'una disputa que va començar fa anys. Bon dia.
Bon dia, doncs sí. Aquesta controvèrsia remunta a l'any 2003, quan Autocars Plana va denunciar el consistori perquè considerava que el recorregut de les línies urbanes 3 i 4 se solapava amb les línies interurbanes que gestionava aquesta companyia. El jutge va donar la raó a l'empresa, però finalment les dues parts van arribar a una entesa que passava perquè Autocars Plana gestionés aquestes dues línies. El tribunal, però, no va acceptar el pacte i aquest dissabte acabava el termini per suprimir la L3 i L4, la meitat de les línies urbanes que gestiona l'Ajuntament. La solució d'urgència ha estat ampliar el recorregut interurbà gestionat per Autocars Plana de la línia que uneix Sitges, Vilanova i Vilafranca del Penedès. Joan Giribet, regidor de Mobilitat, respon a les queixes d'alguns veïns del canvi en els recorreguts.
El servei no pot ser el mateix. O sigui, la sentència diu clarament que la línia 3-4 s'ha d'eliminar i el que intentem per poder donar solució a la ciutadania i a aquells punts, com deia, més complicats d'accessibilitat cap a la ciutat, fer aquesta solució alternativa, que insisteixo que és provisional fins que trobem la definitiva.
S'han aprofitat algunes parades, per tant, prioritzant les que són davant d'equipaments sanitaris i també d'escoles. L'Ajuntament avança que al març del 2017, que acaba la concessió de la resta de línies urbanes, redissenyaran tota la xarxa per solucionar aquestes incidències. També continua endavant el recurs judicial.
3:15 de 9 del matí. Moment de fer un cop d'ull a la situació de carreteres i autopistes catalanes de la demarcació de Barcelona. Equip Viari, Gemma Bonet, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs en aquests moments encara problemes als accessos a Barcelona. Són els punts habituals per hora punta on en aquests moments veiem retencions a través de les càmeres del Servei Català de Trànsit. Per exemple, estem veient que a l'A2 encara hi ha retencions a Cornellà de Llobregat, sentit Barcelona, per enllaçar amb la C32 i les rondes. També a l'AP7 encara amb cua al Papiol per enllaçar amb l'AP7 en sentit Barcelona i també a Santa Perpètua de Mogoda, sentit Girona. En aquest sentit, els enllaços també de la C17 a Mollet del Vallès va amb cua i també la B30 a Barberà del Vallès per anar cap a la P7. A banda d'això, també destacar, ha anat millorant altres punts, com per exemple la B20 a Santa Coloma de Gramenet. En aquests moments només presenta lentitud amb alguna aturada, però ha anat millorant. I les rondes a poc van millorant, però encara amb molt de trànsit. Per exemple, la ronda de dalt, pràcticament amb aturades intermitents al llarg de tota la ronda de dalt en sentit Llobregat. I a la ronda litoral també hi ha retencions intermitents des de Besòs fins a la Barceloneta en sentit Llobregat. Pel que fa als transports públics, hem de dir que aquesta hora hi ha normalitat als diversos operadors.
Si vols saber l'estat del trànsit, segueix-nos al Twitter amb l'etiqueta Coixinet Equip Viari.
Repassem també la previsió del temps per les comarques de Barcelona amb la Gemma Puig.
Les temperatures no han variat gaire a la façana litoral. 19-20 graus a primera hora del matí, potser han quedat un pèl més curtes cap al Bages, Berguedà, també cap a punts del Vallès, però igualment força suaus. De cara al migdia, com ahir, o una miqueta més altes, per tant, molts valors que tornaran a passar d'aquests 25 graus o arribant a aquests 28-29 graus les temperatures més elevades. I comencem altre cop amb boires i núvols baixos presents cap a la plana de Vic, Catalunya Central, unes boires que s'aniran trencant, aixecant, en alguns casos sense acabar de desaparèixer del tot. A la tarda no descartem que es pugui deixar escapar alguna gota cap a Osona, cap a punts de muntanya de l'interior, poca cosa, a l'espera del canvi de temps que arribarà entre dimecres i sobretot dijous.
Si vols estar al dia, consulta el Twitter de Catalunya Informació. Segueix-nos a @catinformació.
Tres quarts i 4:30 de 9 del matí.
La premsa al dia.
Glòria Marín, bon dia.
Bon dia.
El periódico titula la portada sospites de crim masclista en l'explosió de Premià.
Sí, el rotatiu explica que la mort aquest dissabte de la parella de la dona que va morir en l'explosió deixa sense resposta el rumor sobre violència masclista que van córrer pel poble des del mateix moment dels fets.
Sense deixar el periódico, també hi llegim que l'Ajuntament de Barcelona s'ha retirat una escultura donada per Samaranch per esborrar el seu nom de la placa.
Inicialment, la CUP va demanar la retirada definitiva d'aquesta escultura pels vincles de Samaranch amb el franquisme, però finalment s'ha optat només, com us dèiem, per esborrar la inscripció on constava que era ell qui havia regalat aquesta peça al consistori.
A La Vanguardia veiem dues notícies sobre Barcelona a la portada, la que diu que el turisme i el trànsit molesten cada cop més els barcelonins. Això, d'aquesta cosa ja n'hem parlat. I ara, una altra on llegim que Barcelona eliminarà la hispanitat del seu nomenclàtor l'any que ve.
El diari afegeix que l'anunci de canvi de nom de la plaça Joan Carles I pel 5 d'oros ja s'ha publicat al butlletí de la província. Més endavant afegeixen la plaça de la hispanitat també passarà a dir-se de Pablo Neruda.
Tant a La Vanguardia com a l'Ara i al País llegim això que us hem explicat sobre Diagonal Mar.
En aquest últim diari llegim que comerciants i Colau s'enfronten per l'ampliació del centre comercial que vol tancar els cinemes i guanyar 5.000 metres quadrats per més botigues.
Poc menys de 9 minuts i arribem a les 10 del matí. Continuem. El grup municipal de Convergència i Unió de Cerdanyola del Vallès acusa els dos partits del govern, Compromís i Esquerra, d'actuar amb falta de transparència i lleialtat. L'alcalde Carles Escolà va expulsar divendres Convergència i Unió del govern després que la Federació Nacionalista va votar diferent en dos punts del ple municipal. El president del grup municipal de Convergència i Unió, Josep Grau, assegura que va ser impossible arribar a un consens abans del ple i acusa l'alcalde d'intransigent. Tot i això, el portaveu de Convergència i Unió descarta afegir-se a una eventual moció de censura ara que el govern ha quedat en minoria.
Aquest escenari no el preveiem. Aquest escenari d'entrada ara no està en el nostre, diguéssim, diari de ruta. Nosaltres ara el que farem serà defensar el nostre programa i, per tant, la nostra feina serà ara, des de l'oposició, ser molt crítics, ser constructius.
Convergència i Unió té 3 regidors a l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. Space, the final frontier. Aquest divendres s'inaugura la 49a edició del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Sitges, amb una programació que inclou més de 170 pel·lícules de gènere de tot el món. S'hi podran veure les últimes propostes de directors consolidats internacionalment com Nicholas Winding Refn, Adam Wingard o Paul Schrader. Hi haurà també una important collita de cinema sud-coreà amb pel·lícules que han arrasat a la taquilla d'aquell país, tal com ha explicat el director del festival, Àngel Sala.
Cinema asiàtic, con les produccions, especialment aquest any coreanes, més importants de l'any, que han arrasat en el seu territori, des del Tren to Busan, que ja és coneguda per tots, fins al Handmaiden del Park Chan-wook, una de les millors pel·lícules de l'any, probablement, passant per una més recent que ha arrasat a Corea, que és Age of Shadows, del Kim Ji-won.
Destaca també l'increment de produccions catalanes dins de la programació. Són una desena de pel·lícules, entre les quals la cinta inaugural del certamen, titulada Inside, de Miguel Ángel Vivas. El director del festival explica que el comú denominador de moltes de les cintes d'aquesta edició és el terror procedent de l'ésser humà.
El cinema de terror és protagonista d'aquesta edició. És a dir, el cinema de terror està en un moment industrial absolutament increïble, les pel·lícules de terror costen poc i guanyen molt, i també una reflexió sobre la violència, aquesta violència real, aquesta violència que és terror, que no és sobrenatural i que golpeja el món amb una absoluta negativitat en tots els àmbits.
Per la catifa vermella de Sitges passaran llegendes del cinema com els actors Max von Sydow o Christopher Walken, que recolliran el Gran Premi Honorífic. El festival també ret homenatge aquest any en diverses activitats i projeccions a la sèrie de televisió Star Trek, a motiu del seu 50è aniversari.
What do Vulcans do? So I suggested this. He said, okay. And that's how we did it, as a greeting, a Vulcan greeting. Boy, that just took off.
Etapa al Museu d'Art Contemporani de Barcelona amb un equip totalment renovat i la previsió d'eixugar el dèficit l'any que ve. A nivell d'exposicions vol incidir en la revisió crítica del passat més recent i mirar també cap al feminisme i als països del sud. És un dels objectius de la nova conservadora en cap, l'anglesa Tania Barson, que prové de la Tate Modern. And something
that we're aiming to... I aquest és l'objectiu que nosaltres volem aprofundir al MACBA. És un centre revisat geogràfic amb àrees concretes com Amèrica Llatina, Orient Mitjà, el món àrab, la Mediterrània, per promoure i per poder estimular i desenvolupar també el diàleg sud-sud, és a dir, pensar en una nova regió de compromís amb connexió amb aquestes àrees geogràfiques.